Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui els que ens dediquem a fer ràdio estem d'aniversari. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio, però enguany aquest mitjà, a qui molts han volgut donar per amortitzat, amb la tele, el vídeo, amb l'internet, arriba als 100 anys. En aquest aniversari centenari de la Ràdio Catalunya podem mirar enrere i ens adonem que passa el temps, però aquest mitjà no mor i que està més viu que mai. Veiem que baixa el consum de cine, de televisió o de premsa escrita, però la ràdio es reformula. Podcast, xarxes, servei a la carta, streaming, FM, i ha mil maneres d'escoltar-la, i fins ara fins i tot es pot veure. Per tant, la ràdio està, com deia fa un moment, més viva que mai i amb ganes de reinventar-se cada dia. La ràdio és informació i és també entreteniment. La ràdio està sempre la primera en moure's i en desplaçar-se on hi ha l'actualitat i l'última hora, que avui, per exemple, la tenim a les carreteres amb les protestes dels pagesos i ramaders, on hi serem d'aquí un moment. Però també escoltem el que ens diuen i el que ens proposen els nostres oients. Avui, per exemple, donem veu a alguns dels 14.000 catalans diagnosticats oficialment amb la Covid persistent, que impedeixen donar un cop de porta definitiu a la pandèmia, quasi bé 4 anys després de la declaració de l'estat d'alarma i l'inici del confinament. I és que després d'una llarga lluita, i és la notícia del dia, un jutjat de Barcelona ha reconegut una pensió d'invalidesa a una persona afectada per la Covid persistent. Es tracta d'una malaltia encara molt desconeguda i difícil de tractar, de la qual es desconeix si els símptomes són o no de per vida. Un estudi recent, per exemple, del Comitè Científic de la Covid-19 del govern català, va alertar al febrer que s'estan infradiagnosticant aquests casos de Covid persistent. Segons aquest document, a Catalunya hi ha entre 48 i 72.000 persones afectades, però només 14.000 de diagnosticades per una malaltia que, a més, no té encara un abordatge estandarditzat en el conjunt de tot el territori català. Bona tarda, sóc Carlos Losadi, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia i amb l'ajut del Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Repassarem notícies que són d'interès aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs vinga, Sergi, explica'ns l'última informativa i els seus continguts.
Doncs comencem amb les declaracions polítiques, amb el debat polític del cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, avui a Televisió Espanyola, que ha qualificat de desordres públics importants els actes de Tsunami Democràtic a l'octubre del 2019 a l'aeroport del Prat després de la sentència del procés. Eduard Sallent afirma, a més, que ni Fiscalia ni l'Audiència Nacional ni el jutjat del Prat de Llobregat van veure terrorisme. I una bona notícia respecte, doncs, al nivell lingüístic dels metges a Catalunya. El 87% dels metges que exerceixen a Catalunya afirmen que entenen el català i que el saben llegir. El percentatge del que el saben parlar també és molt elevat i arriba gairebé al 70%, i el que el saben escriure supera el 60%. Són dades d'un estudi elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. I atenció amb aquesta votació a l'Ajuntament de Barcelona, perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana s'ha abstingut amb de la proposta que han votat a favor la resta de grups de demanar al govern de la Generalitat que a tots els centres d'atenció primària de Barcelona hi hagi un pediatre. Es proposa garantir un especialista en pediatria com a mínim un matí i una tarda a la setmana amb els 53 ECAPs que hi ha a la capital catalana. A més, la iniciativa també demana que es creï un bus al Turó de la Peira, al districte de Nou Barris, que aproximi als veïns els dies que no hi ha pediatre al CAP, el que sigui el centre més proper. Doncs aquesta votació, en aquest cas i aquesta moció, Esquerra l'ha votat amb el vot d'abstenció. I el ple del Parlament en debatrà dimecres que ve la llei perquè els delictes greus de pederastia amb penes superiors als 5 anys no prescriguin. Si finalment és aprovada al Parlament, la llei es portarà al Congrés dels Diputats, on es debatrà, i després es podria arribar a modificar el Codi Penal si és aprovada. I atenció amb aquesta tendència que es confirma: els naixements de mares de 40 anys o més representen ja l'11% del total a les comarques de Barcelona. S'han doblat des de fa 10 anys, quan suposaven el 5%. I la dada també d'aquest informe de la Diputació de Barcelona confirma que cada cop es tenen menys natalicis. La taxa bruta de natalitat al 2021 en el conjunt dels municipis de més de 10.000 habitants va ser de 7,5 naixements per cada 1.000 habitants. I una última notícia positiva: la Fundació Bofill planteja invertir uns 450 milions d'euros en beques de l'estudi que permetin que al 2030 arribar al 30% de l'alumnat des del tercer d'ESO fins a segon de postobligatòria que està en situació de pobresa amb beques. Aquest plantejament en busca revertir el fet de que actualment moment més de 77.000 alumnes d'aquest sector, aquests cursos, no rebin cap mena de beca pública.
Gràcies, Sergi. Tot això són notícies d'un dia com el d'avui, marcat pel sol i els núvols prims arreu de Catalunya, amb alguns núvols baixos aquesta tarda a la costa i boires matinals a les comarques de l'interior, Catalunya Central i les comarques de Ponent. Sembla que el que queda de setmana no arribarà la pluja que tant necessitem. Esperem dies força tranquils, amb sol i bandes de núvols prims i amb temperatures que pujaran entre el dijous i el divendres. Tot això, unes temperatures que estan per sobre del que seria habitual per aquesta època de l'any. I ara ens interessem com està la xarxa viària, matí, com dèiem, o com explicarem d'aquí uns instants, amb protestes dels pagesos, amb alguns talls de carretera, sobretot a les comarques de Girona. Eduard Sánchez, situació actual a la xarxa viària. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara nombroses afectacions per les darreres mobilitzacions del sector dels pagesos. De moment, el cas de la demarcació de Girona es manté el tall de trànsit a l'AP7, a l'altura de Puntós, en els dos sentits de la marxa. En sentit sud, recordem, es desvia el trànsit per la sortida de Figuera Sud, i en sentit nord es desvia a l'altura de Sarrià de Ter, cap a la Nacional 2, una Nacional 2 que registra molt de trànsit, moltes cues, entre Vilafresa i Viladamunt, sobretot aquest tram en sentit nord. Recordem que aquí a la Nacional 2, més amunt, a l'altura de Puntós, també es manté el tall de trànsit, igualment a la C38, a l'altura de Molló. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, en aquest cas la circulació es manté tallada en els dos punts que es venen mantenint tot el matí a la C17, d'una banda a les Masies de Voltregà, en sentit sud, i de l'altra a Vic, en sentit nord. Passa mateix a la C25, es manté el tall de trànsit a Vic, en sentit Girona, i a Folgueroles, en sentit Lleida, en tots els casos amb desviaments senyalitzats. I, per últim, també a la C37, a l'altura de Manlleu, en aquest cas, en sentit sud. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nou matí de protestes de la pagesia. Avui els objectius dels pagesos i ramaders són bloquejar l'activitat a Mercabarna, al port de Tarragona, ho estan aconseguint, i fer talls de carreteres que també ho han aconseguit a les comarques de Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions s'estan desenvolupant amb normalitat i sense incidències ni incidents. Tant a Mercabarna com al port tarragoní, l'activitat és la d'un dia festiu o semifestiu, ja que les empreses de transport havien previst reduir l'activitat a causa d'aquesta protesta. Busquem ja l'última hora amb el Roc Solà, que ha estat tot el matí seguint aquestes tracturades i, a més, es fa una radiografia de la crítica situació de la pagesia catalana amb la història d'un pagès, del Jaume concretament. Bona tarda, Roc.
Bona tarda, Carlos. Com bé has dit, tenim un matí de protestes agrícoles a Catalunya a les zones de l'AP7, a l'altura de Puntós, a Mercabarna i al port de Tarragona, sent aquest últim punt on més tensió generarà durant el dia d'avui. La situació segueix en estat crític. Els pagesos continuen amb les protestes referents a la burocràcia i a la competència deslleial. La mateixa pagesia decidirà si seguim les protestes o parar. Avui coneixerem en Jaume, un home que ha estat pagès des dels 10 anys i que té granges de conreu a Llers, un petit poble a l'Alt Empordà. L'escoltareu des de la mateixa protesta de Girona, per això potser el so no és el millor. Primerament, ens ha explicat el per què s'ha arribat a aquest punt de les protestes.
Evidentment, hem arribat aquí perquè és que no ens han fet mai cas, mai. I també quan no es perdem totes les esperances i sobretot els joves que tenen la vida per davant, doncs, bueno, aspiren al que sigui. Hi ha gent molt emprenyada perquè els hi va la subsistència.
Una altra de les protestes més freqüents que té Jaume i el conjunt de la pagesia en general és l'accés de processos burocràtics que s'han de passar per poder subsistir. Ens comenta que a les seves granges hi ha constants inspeccions que no el deixen treballar bé.
Sí, ara és arreglar pràcticament cada dia que fas a cada camp. Vull dir, aquesta gent s'han tornat bollos i ens en preocupem nosaltres del nostre camp. I som els primers interessats que es faci bé. I a més, vull dir, el canvi de nit venen a la finca i venen a molestar.
Però sobretot un dels temes que més preocupa la pagesia és la competència deslleial en països com França o el Marroc. Un dels aspectes en els quals és diferent el nostre país que la resta és amb l'ús de pesticides. Ens ho comenta millor en Jaume.
La utilització de productes que és limitada perquè no són pas a la venda. O sigui, jo no puc pas anar a comprar el dinatuato que està prohibit, però n'hi ha. I per tant no em puc comprar, no em puc gastar. En canvi, doncs, al Marroc n'hi ha el que vulguis. I ho tiren, i bé, i no passa res. O sigui, no faran cap inspecció dels camions que entren.
En Jaume també ens ha comentat que va fugir de la ciutat molt jove per escapar de la burocràcia, però que la burocràcia l'ha perseguit fins al camp i que si la cosa segueix així, ve un futur molt i molt negre pels joves agricultors espanyols.
Gràcies, Roc, per aquesta informació i també pel testimoni del Jaume, aquest pagès ja un veterà de la pagesia gironina, i amb les seves valoracions sobre la situació del sector i les perspectives una mica magres que posava de cara al futur de la gent jove que vulgui dedicar-se a la pagesia i a la ramaderia. Mentrestant, passava això a les carreteres de les comarques de Girona, també Barcamarna o al port de Tarragona. El govern ha mogut fitxa aquest matí i vol fer costat a la pagesia avançant ja un seguit de mesures que s'aplicaran de manera immediata. Les principals passen per reduir la burocràcia i limitar l'increment dels costos. S'ha aprovat avui a la reunió del govern català, que ha seguit el Sergi Torr. Endavant, Sergi, de nou, gràcies.
Sí, i curiosament hi ha una fragana contradicció, i és que Esquerra Republicana, que està governant en solitari la Generalitat i que porta 8 anys gestionant l'agricultura i ramaderia de Catalunya, considera legítimes a totes les protestes agràries. Aquesta contradicció el govern de Pere Aragonès intenta superar dirigint les protestes al govern central i a Brussel·les i presentant el govern de la Generalitat com un aliat de la pagesia, com si la conselleria no hagués pogut fer res. Aquesta tarda s'ha informat que el president Pere Aragonès parlarà amb el president del govern central, Pedro Sánchez, i que li demanarà polítiques concretes per reduir la burocràcia agrària i que hi hagi també pressió a Brussel·les per no limitar encara més l'ús de fitosanitaris. A més, des del govern s'assegura que reclamarà una demora del quadern digital del pagès que no entra en vigor fins al 2026. Patrícia Plaja, portaveu del govern.
Ara, si vam ser capaços de demorar l'entrada del quadern digital fins al 2025, ara el que fem és sol·licitar novament l'aplicació d'aquesta eina, del quadern digital, fins al 2026, perquè cal simplificar tots els procediments d'aquest sector i també els procediments de la nova política agrària comuna.
A més, davant de la demanda de les tractorades, el govern de la Generalitat planteja 2 noves mesures. Una contrària, que és es compromet a no posar cap nou tràmit més a la pagesia amb els seus vincles amb la Generalitat. I l'altra, impulsar una finestreta única inicialment a finals de març per la comunicació amb el govern. Respecte a la sequera, res ha canviat i les últimes pluges, segons el govern, solo han pogut hidratar la vegetació. El govern manté que la situació és crítica i que a mig termini pot empitjorar. El consum d'aigua amb les noves mesures a l'àrea metropolitana de Barcelona es manté estable aquesta setmana i s'espera per més endavant quan pugui començar a baixar, tot i que cada vegada costarà més reduir el consum després del descens inicial.
Molt bé, deixem el Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume, anem fins al Parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament, doncs a la Cambra Catalana, i amb el vot en contra dels separatistes i el silenci del PSC, s'han rebutjat propostes de Ciutadans i de Vox demanant que en el ple de la setmana que ve es faci un minut de silenci en record dels 2 guàrdies civils assassinats per narcotraficants a la localitat de Barbate, a Càdiz. Tant el Partit Popular com Vox i també Ciutadans, evidentment, s'han mostrat entre sorpresos i, sobretot, escandalitzats pel silenci dels socialistes. T'ho explica la Yolanda Canales.
I també afegiria indignats. Vox i Ciutadans havien presentat les seves respectives propostes de declaració institucional, 2 textos molt semblants, on es reclamava la necessitat de que el Parlament expressés la seva condemna més rotunda davant dels assassinats de 2 guàrdies civils a Barbate. La resposta per part dels partits separatistes i del PSC ha estat el silenci. Davant aquesta actitud s'ha proposat que, com a mínim, es guardés un minut de silenci com a mostra de suport als agents i als seus familiars, però tampoc ha prosperat. Des de Ciutadans, la seva portaveu Anna Grau deia sentir-se indignada, tenint en compte més que un dels agents és català, un dels agents que ha mort, i recordava que la Cambra Catalana és habitualment molt generosa amb aquests minuts de silenci. El portaveu de Vox, Joan Garriga, ho troba directament escandalós.
És un escàndalo que el PSC s'alinee con el separatismo y se niegue a hacer un minuto de silencio. Hoy más que nunca el PSC es el viejo partido separatista de Cataluña. Porque sea de donde sean los fallecidos en acto de servicio, merecen nuestro reconocimiento. Si bien reviste más gravedad, encima la negativa del PSC cuando un guardia civil fallecido era de Barcelona y un herido grave de Terrassa.
L'actitud del PSC avui al Parlament contrasta, per exemple, amb la de l'Ajuntament de Barcelona, governat per un socialista, per Jaume Collboni, que sí va convocar aquest dilluns un minut de silenci al migdia pels agents morts.
I mentrestant, Iolanda, els agents de la Policia Nacional processats per l'Audiència de Barcelona arran dels fets de l'1 d'octubre de 2017 s'han mostrat avui tranquils davant aquest processament. Has pogut parlar amb 2 d'aquests agents que asseguren que van actuar sota el paraigua d'una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És així, oi?
46 agents de la Policia Nacional aniran a judici per la seva actuació el dia del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 a diverses escoles de la capital catalana. Així ho ha decidit l'Audiència de Barcelona, que confirma la decisió del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona i que veu indicis d'un delicte de lesions i també contra la integritat moral comesa per funcionari públic. I què diuen els agents processats? D'entrada, que prefereixen anar a judici. La seva actuació va ser correcta i van seguir les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això és el que explicaba un de aquests policías.
No. Yo prefiero ir a juicio y defenderme porque mi actuación fue correctísima. Yo no estoy condenado, yo no soy prófugo, yo no soy golpista, yo soy un funcionario público que realizó su función. Entonces yo solo pido un juicio justo y más después de 7 años.
El que no és normal, diu, és que 7 anys després encara continuï el calvari judicial per als agents quan la sentència als polítics independentistes pel procés va sortir el 2019 i fins i tot han estat ja indultats. En tot cas, la gent diu que no van rebre les ordres per escrit i aquest és el problema, que els que han quedat desemparats han estat els que van actuar a peu de carrer.
No se dijo, oye, si en un colegio encontráis mucha resistencia, os retiráis. No teníamos órdenes por escrito, todas eran verbales. Entonces, por eso, los que hemos quedado a los pies de los caballos somos los que estábamos en la calle. Del Tribunal Superior de Justicia para abajo, no hay ningún responsable que haya sido investigado, solo los que ejecutamos las órdenes.
Des del Sindicat Unificat de Policies, el SUP donen suport als agents processats injustament, diuen, perquè només van complir un mandat judicial i la seva actuació es va ajustar a la legalitat.
Gràcies, Yolanda. Arriba el moment de fer una aturada, publicitat, 2 minuts i després et parlo i analitzem una sentència important i pionera a Catalunya, una sentència que fa referència a tots els malalts afectats per la Covid persistent. Serà d'aquí un parell de minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en COPE porque vas a vivir toda la emoción del deporte. Porque nadie te va a contar el fútbol así.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este martes desde las 8:30 de la tarde, la ida de los octavos. Leipzig, Real Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este San Valentín llegan las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero que sí, que duran muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta sentència pionera a Catalunya. Un jutjat de Barcelona ha reconegut la incapacitat permanent per Covid persistent a una treballadora de la neteja d'un centre d'atenció primària. Fins ara només s'havien emès resolucions favorables d'aquest tipus de casos en què l'afectat era un professional sanitari o d'una residència de gent gran, però mai per a personal de la neteja o d'altres rols professionals. La defensa de la treballadora l'ha portat al col·lectiu d'advocats Ronda, que darrere en COPE Catalunya i Andorra ens ha explicat, entre d'altres aspectes, la importància d'aquesta sentència. Els ha escoltat la Yolanda Canales.
És important perquè senta un precedent pel reconeixement de l'origen laboral d'aquesta malaltia, del Covid, i és que l'afectada era una treballadora de neteja d'un CAP de Sant Adrià del Besòs que es va contagiar per una companya durant la pandèmia. En un primer moment, però, la Seguretat Social no li va donar la raó i ara el jutjat social 31 de Barcelona ha corregit el criteri de l'organisme públic. L'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Las Marías, diu que el quadre de malalties professionals ja reconeix aquest tipus de contagis, però costa molt aconseguir una resolució favorable.
Això ho diu el quadre de malalties professionals, diu que és un risc laboral específic d'aquest col·lectiu de persones treballadores i que, per tant, existeix una presumpció de laboralitat. Si hi ha Covid, en una persona que treballa en aquest espai s'ha de pressuposar que és d'origen laboral.
D'acord.
I malgrat la claredat de la norma, pues, aquí estem els jutjats.
Tant que estem parlant del primer cas a Catalunya i en aquest sentit posa l'accent en l'ICAM, l'organisme públic que té competències per aquest tipus d'avaluacions mèdiques i que té fixats una sèrie de criteris que tenen a veure, per exemple, amb la reducció del nombre de dies de baixa. I per què costa tant, però? Per què val diners? Diu Las Marías.
Perquè surt molt més barat denegar una incapacitat permanent, que a la pràctica en moltes ocasions significa condemnar a la persona perquè no té realment la capacitat física de poder trobar una feina, de poder mantenir-la i realitzar-la amb el mínim de cura, no?, i d'exigència que requereix una feina, perquè el seu estat físic no ho permet.
El més greu de tot, afegeix, és qui més està lluitant per aconseguir aquest reconeixement són precisament col·lectius vulnerables, com els de cuidadores de gent gran o de la neteja.
Diria que encara es fa més dur, no?, i resulta tot plegat més cruel quan pensem que les que han hagut de lluitar més els jutjats per aconseguir aquest reconeixement són netejadores o persones que estan cuidant a gent gran, que són uns col·lectius que en el seu dia a dia ja pateixen sovint condicions de bastanta precarietat, però que a més són col·lectius absolutament feminitzats.
Es calcula que un 10% de les persones que han patit la infecció pel coronavirus acaben desenvolupant Covid persistent. És molt complex perquè s'han arribat a descriure fins a 200 símptomes diferents.
La Sílvia Soler, la saludem ara mateix. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és una afectada per Covid persistent. Què et sembla aquesta sentència de la que estem parlant avui, doncs, que atorga invalidesa a una dona doncs, amb Covid? És un bon precedent per a tots els que esteu afectats per això del Covid persistent, Sílvia?
Sí, perquè se la considera malaltia professional i, per tant, és una persona que va agafar la Covid mentre treballava a la primera onada i, per tant, creiem que és una sentència que anirà a favor del maltracte i com ens tracta i ens maltracta a l'ESGAM i l'INS. Són persones malaltes que no podem treballar perquè no tenim salut per fer-ho. I, per tant, doncs, crec que és una bona notícia. Sí.
Tu també ets, com deia fa un moment, afectada de Covid persistent. Quant temps portes arrossegant aquesta malaltia? Perquè és una malaltia, clar.
Doncs jo em vaig infectar el 16 de març del 2020 i fins avui he patit 8 reinfeccions i bueno, segueixo tenint molts dels símptomes que tenia i que vaig agafar la primera onada i realment cada vegada que agafo una altra infecció, el meu cos fa una davallada important, perquè no és una malaltia que sigui respiratòria, sinó que és una malaltia multisistèmica i afecta moltes parts del cos.
Dels 7 dies de la setmana, Sílvia, quants dies et trobes mitjana ben bé o et trobes bé?
Hi ha dies que cap. Sí, depèn del temps i depèn del sobreesforç que faig per alguna cosa. Hi ha mesos que em puc trobar bé un dia. Bé, que vol dir que tinc el dolor controlat, que tinc la hiperacusia i els acufans més o menys controlats, que aquella nit he pogut dormir perquè l'insomni no m'ha deixat dormir. I bé, vull dir, que no tinc febrícula. Però vaja, el dolor és permanent.
Clar.
És a dir, fa 4 anys que visc
Que mal vius, podríem dir que mal vius.
Que mal
vius, Cecília. I escolta una cosa, aquesta sentència que és pionera, que és la primera, que atorga aquesta invalidesa amb una afectada de Covid persistent, tu t'has plantejat de fer un pas endavant també, posar-ho en mans de la justícia i demanar també aquesta invalidesa permanent, perquè crec que tu tampoc pots treballar, veritat?
No, jo en aquest moment jo no puc treballar. He demanat que l'ICAM revisi la baixa que tenia en aquests moments, que se m'acabava el gener. Vaig fer vacances i ara ja havia de tornar-me a posar a treballar i l'ICAM m'ha denegat aquesta baixa vinculada i llavors hauré de teletreballar un temps fins que no em pugui tornar a donar la baixa. Vull dir, és com un malson també tot el tema administratiu. I si jo m'he plantejat, ja he fet la demanda a través del col·lectiu Ronda també per denunciar a l'INSS. És a dir, al final, en el seu moment, al principi de la pandèmia, ens van deixar abandonades a casa, gent que ens tractaven de lleus i moderats i que vam tenir fins i tot alguna pneumònia i que potser hauríem d'haver estat ateses i no ho vam estar.
Yeah.
Llavors ens van demanar això de quedar-nos a casa i jo, fent el que em van dir, segueixo malalta i l'administració no respon per la meva salut. Clar. Per tant, és un maltracte doble. Ens sentim obligats i maltractats doblement.
Escolta una cosa, si la resposta de l'empresa teva, quina ha estat? Ha estat, en fi, de fer-te costat?
L'empresa, jo no tinc cap mena de queixa de la meva empresa perquè m'han tractat de forma molt amable i comprenen perfectament la meva situació.
Clar.
Però no és el mateix en totes les empreses. És a dir, jo estic molt contenta perquè per això jo fa 27 anys que treballo a la mateixa empresa. Ells saben la meva trajectòria, tal com coneix també el meu metge de primària, la meva trajectòria en salut. Per tant, són gent que em coneix i que saben com treballo i com he anat a treballar algunes vegades, no? Que vas a treballar a vegades més malalt o sense trobar-te bé, no?
Que tens un currículum que no poden posar-hi mai una taca negra al teu currículum, Sílvia?
Noto
que això dius, perds la salut perquè perds la salut amb la Covid persistent i, clar, corres el risc de perdre la feina també, no? Jo no sé com ho veus, això, tu.
Corres el perill de perdre la feina, de perdre les amistats, de perdre les relacions socials, de perdre el gust per fer una passejada amb els teus amics, per fer moltes coses. En aquests 4 anys he perdut moltes coses. És a dir, i la gent no és conscient del que perd un malalt crònic.
I escolta, no? I econòmicament suposo que també t'afecta la teva situació, no? Perquè, clar...
Bueno, m'afecta econòmicament i també m'afecta a nivell que... A nivell mèdic no hi ha tractaments i, per tant, tot el que estàs fent són tractaments que no entra a Seguretat Social, naturopatia, acupuntura, osteopatia per mirar de controlar els dolors. Tot això, moltes de les coses no entren a la Seguretat Social. Per tant, has de fer un esforç per vitaminar-te, per coses que són un esforç econòmic, per fer-ho, per intentar curar-te o intentar-te millor.
Sí, sí. Doncs molt bé, Sílvia Soler, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Aviam si els que han d'escoltar les vostres queixes les escolten, us fan cas i us atenen com us mereixeu, perquè sou realment uns supervivents amb moltes dificultats del que va ser la Covid, Sílvia, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i seguirem molt atents a la teva situació, Gràcies, Sílvia.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos.
Esperem solucions ràpides per la Sílvia i per tots els afectats per aquesta malaltia que és la Covid persistent. Els experts afirmen que la manicura, i canviem totalment de registre, pot donar una major autoestima i seguretat a les persones que se la fan, però també hi ha dubtes i preguntes que avui ens estem fent aquí a COPE Catalunya Andorra. Què s'amaga darrere dels esmalts, que segons quin tipus pot provocar-nos algun tipus de problemes de salut, són unes qüestions o són un problema portar les ungles massa llargues, com es porten ara? A darrere en COPE Catalunya i Andorra li hem traslladat aquestes i d'altres dubtes a la dermatòloga Andrea Convalia. Aquí ha escoltat la Paula Alfonso.
Doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Dèrmic i de l'Hospital Clínic de Barcelona, ens comenta que la salut de les ungles cada cop més no està rebent tota la importància que es mereixeria.
Efectivament, i és que últimament hi estem donant a les ungles una importància merament estètica, no? Moltes vegades ens les pintem, els hi canviem els colors, la forma, la llargada, i oblidem que realment doncs una part del nostre cos que hem de cuidar també a nivell de salut.
Ens diu quina és la base per cuidar les ungles i tenir-les en bon estat.
Cuidar bé les ungles, el que hem de minimitzar són els traumatismes externs que hi fem sobre elles, no? Al final, les ungles són un element de protecció, no?, de les nostres puntes dels dits, però també hem d'intentar doncs, cuidar-les, per exemple, portant des dels peus, calçat, que no ens les apretin, que no ens les facin malbé, i les de les mans, intentar minimitzar l'exposició doncs, a certs factors externs. No? Nosaltres, els dermatòlegs, a mi m'agrada dir que m'agrada mirar les mans de la gent, però no per preveure el futur, sinó per entendre quin és el passat d'aquella, veient aquelles mans i aquelles ungles de les mans, podem inclús treure una miqueta, no?, a què es dedica aquesta persona que està exposada durant el dia a dia, i llavors les hem de portar, no?, el millor per la salut de les ungles, el més netes possible.
També ens facilita el significat que té una cutícula.
La cutícula seria doncs, una palleta que tenim a la part més proximal de la ungla, seria on s'enganxa la ungla amb la pell, no? I aquesta cutícula el que fa en realitat és com un impermeable que nosaltres doncs, ens puguem mullar les mans o puguem tocar diferents coses i aquests doncs, agents externs, ja sigui l'aigua, ja siguin olis, químics, pintures, el que sigui, no entri per sota la pell i no ens ocasioni una inflamació o una infecció. Molts problemes que veiem a la consulta deriven doncs, d'haver tret aquestes cutícules en excés, no?, d'haver cures exagerades, que després fan doncs, que aquesta zona de la pell que està en contacte amb l'ungla s'inflami i en ocasions inclús doncs, que l'ungla arribi a caure o s'infecti doncs, per fongs o per bactèries.
I finalment ens aconsella no pintar-se les ungles perquè s'està aplicant un esmalt sobre la ungla que pot amagar per un costat una patologia de la ungla, ja que quan es porten pintades no es veu i finalment la retirada de l'esmalt són productes molt agressius que van afectant poc a poc a la ungla.
Seguimos hablando de uñas y ahora lo hacemos con Nuria Valero, que gestiona un centro, un establecimiento donde, bueno, pues las señoras van ahí a hacerse cosas a las uñas. Nuria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, explícanos qué tipo de uñas piden más tus clientas, si uñas largas, en punta, cuadradas, más cortas. A ver, cuéntanos. Bueno.
Depende un poco del año. Yo creo que esto también va a modas, igual que la ropa, igual que el maquillaje, los peinados. Uh-huh. Y este año, por ejemplo, se está pidiendo mucho los colores melocotón, que es el color del año, según Pantone. Se está pidiendo mucho los rosas, increíblemente, porque además estamos en invierno y no se suelen pedir, pero este año la moda Barbie ha entrado muy fuerte. Los rosas se están pidiendo mucho. Las uñas no se están pidiendo demasiado largas, sí en más en almendra, lo que son más ovaladitas, uh-huh, y sobre todo bastante finas, muy la moda coquette que ha entrado muy fuerte también, uh-huh, la moda vintage, entonces bueno, cada año nos varía un poco, este año nos ha sorprendido mucho los colores, sobre todo esos rosas en invierno.
Uh-huh. Porque claro, me decías que ahora las uñas largas no se llevan tanto o se piden menos, a ver, con uñas largas hacer vida normal es complicado, ¿no? Eso de quizá abrir una lata, apretar un botón,
es un poco
complicado, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que al final acabamos encontrando la forma de... Ya. Se cambia la forma de tocar las cosas o de coger las cosas y te acabas acostumbrando. Mm. Pero ya te digo que también depende un poco también la edad de la persona. Las que chicas más jóvenes quizás por todo lo del reggaetón y todo esto que empiezan a ver uñas largas, pues entonces sí que a lo mejor piden uñas más largas, pero ya las personas más mayores como que no las llevan tan largas. Pero claro, al final te digo que ni cortas o largas te acabas acostumbrando a hacerlo todo.
Claro, porque esta moda que hablamos de las uñas largas, ¿viene ya de tiempo o el fenómeno Rosalía lo ha acrecentado, sobre todo entre las chicas más jóvenes? Sí. ¿Qué piensas?
Sí, el fenómeno Rosalía, fenómeno reggaetón, sí que es verdad que entre las chicas jóvenes antes no se veían tanto. Antes las que llevábamos uñas largas normalmente éramos las que hacíamos uñas, mm, porque estábamos como muy acostumbradas a eso, ¿no? Mm. También uñas muy elaboradas que antes no se hacían tanto y ahora como que cada vez se pide más. Mm. Pero como te digo, es un sector, o sea, son... Ahora hay de todo. Antes había una moda como más centrada para todo el mundo y ahora es como que hay dos vertientes, ¿no? La parte más joven que sí que se atreven a uñas más largas, yeah, y luego la parte más mayor que buscan uñas pues más finas y más cómodas también para cada día.
¿No hay un tipo de producto que son las los pintauñas semipermanentes? ¿Esto es muy aconsejable o cuando te lo haces tienes que esperar un tiempo hasta volver a hacértelo porque la uña tiene que descansar? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, esto es un mito muy grande de las uñas, de que la uña tiene que descansar. El problema no radica en el producto como tal. El problema radica en la profesional. Como en todo, hay buenas profesionales y malas profesionales. No olvidemos que estamos tratando con un producto químico. Es un producto que lleva muchos acrilatos, que puede crear alergias, que puede crear muchas cosas, pero que esos productos, en las manos profesionales y siempre y cuando sean productos europeos, que eso también es un problema porque a veces nos viene de fuera sin pasar por los controles europeos, son productos que son seguros. Son seguros siempre y cuando, como digo, vayamos a un sitio donde la persona que está tocando ese producto sea una profesional que ha estudiado y que sabe qué es lo que tiene entre las manos.
¿Quieres decir que
un simple pinta uñas?
No, que te quería comentar. Entiendo que hay mucho intrusismo en este sector vuestro, entonces, ¿o qué?
Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, pero por un problema también de que no existimos legalmente como profesión. Por lo tanto, cualquiera puede, pues eso, mirarse un vídeo en YouTube o en cualquier plataforma y ponerse a hacer uñas y nadie le va a decir nada. Pero esto llega mucho más allá. O sea, nosotras estudiamos química, estudiamos medicina y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos en las manos, que no dejan de ser productos químicos bastante potentes.
Bueno, o sea que reivindicáis un poco vuestro sector. ¿Qué sector sería el vuestro en concreto? ¿La estética cuál?
Pues mira, esto es un poco extraño, porque a unas nos ponen de una manera, a otras nos ponen de otra. Yo creo que en mi autónomo pone algo así, yo hago varias cosas, pero en ese creo que pone algo así como centro de belleza o algo así, o sea, bueno, como que es un nombre como muy antiguo, ¿no? Que ya no ni se utiliza.
Y muy genérico, ¿no? Porque
entonces,
eso de
bueno,
belleza,
si estamos dentro de la estética realmente.
Muy bien, Nuria Valero, muchísimas gracias por atendernos, darnos detalles, explicarnos esto de las uñas, lo que se hace las mujeres en las uñas, y bueno, pues que tengas mucha suerte, que vaya muy bien y que vuestra profesión, de una vez por todas, sea reconocida y se acabe con ese intrusismo del que tú nos has denunciado, ¿eh, Nuria?
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Doncs vinga, ja enfilem la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra. Ho fem, com sempre, parlant d'esports que arribaran d'aquí un moment. Amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Torna a la Champions, eh?
Torna a la Champions, sí. Avui encetem la ronda de partits de vuitens de final anada. Tenim Leipzig, Real Madrid i Copenhague, Manchester City. Recordo que el Barça no jugarà fins dimecres de la setmana que ve a Nàpols, un partit clau en el calendari blaugrana. Estarem també en el programa d'avui a Qatar, que hem quedat per parlar una estona amb Bartolomé Tintín Márquez, campió de la Copa d'Àsia, amb la selecció de Qatar fent tàndem a la banqueta amb Luis García, l'exentrenador de l'Espanyol. També és notícia Ricky Rubio, convocat per Espanya per la propera finestra a FIBA. Per tant, sembla que tornarà a jugar al bàsquet abans amb la selecció espanyola que amb el Barça. I esport en directe. Estem pendents de la selecció masculina de waterpolo. Està jugant partit de quarts de final del Mundial contra Montenegro al darrer quart, al quart quart del partit. La situació està controlada. Espanya guanya Montenegro per 15 gols a 9.
Molt bé, a partir de les 3 i 5 minuts, resultat suposo que al final d'aquest partit, eh, Joan?
Sí.
Molt bé, doncs Esports Cope, d'aquí res, 10 minuts. Gràcies.
Fins ara.
Montserrat Rodríguez, benvinguda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Fem un avanç de la linterna. Parlem de la Covid persistent. Té una sentència favorable, una persona que ja ha aconsegueix la invalidesa permanent. Però tu ho explicaràs de quina manera?
Doncs mira, parlarem amb la doctora Gemma Torrell, perquè s'ha dictat una guia on es parla quins són els símptomes que s'ha de fer en cas de tenir aquesta Covid persistent. Un tema que ha trigat una mica en sortir, però que gràcies a Déu ja tenim entre nosaltres aquesta guia que es pot consultar a través d'internet i després explicarem com es pot fer.
Sí, senyora. Ungles.
Sí. Bueno, perill que hi ha de fer-se la manicura i també depèn de a on. Pericuda i manicura. Sobretot que no us treguin les cutícules i atenció amb l'esmalt permanent, perquè pot perjudiciar, pot tenir perjudicis per la salut, perjudicar perquè se't trenca les ungles, es posen grogues i un llarg, etcètera.
T'ho explicarà una víctima a les 7 de la tarda.
Efectivament.
Continua migdia Cope, Pilar García Muñiz, segueix explicant tot el que t'interessa. Bona tarda.